Bon dia, com esteu?
Molt bon dia. Punt àlgid del temporal aquest dimecres. Dia tapat, amb pluja, sobretot al matí, vent i temporal marítim.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 13 de novembre de 2024. A Torroella de Montgrí hem vist sortir el sol fa justament 25 minuts i ara mateix estan a una temperatura d'11 graus. Avui al Baix Empordà el temporal marítim serà serà notícia, més que no pas els registres de precipitació. Malgrat tot, aquest canvi de temps serà fugaç i ens afectarà tan sols un dia. Per tant, veurem en aquesta previsió del temps com serà el dia d'avui dimecres amb el pas d'aquest temporal. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que el Tribunal Suprem confirma la pena de 6 anys a l'únic condemnat pel robatori mortal a casa de l'empresari gironí Jordi Comas. A més, parlarem d'inundacions perquè 4 càmpings del Baix Empordà es troben en zones inundables. De seguida descobrirem quins són. I a més hem de destacar que Urbanisme de la Generalitat recomana rebaixar l'edifici central de l'hotel d'aigua Xalida a Calella, a la zona de Palafrugell, i n'aplaudeix la fragmentació. I la zona verda, de seguida ho ampliarem tot. Abans, però, hem de destacar també que avui parlarem amb el marit de la Montse Sánchez, en Josep Maria Martín, en la jornada que marca el 16è aniversari de l'assassinat d'aquesta botiguera a Palafrugell. Però a més, com cada dimecres, parlarem de bon menjar i també de bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humus un Glob. De seguida ho repassarem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen, com cada matí. Tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
També tenim a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
I també en Dani Cortés. Bon dia, Dani.
Bon dia.
I dit això, comencem el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com explicàvem, el Tribunal Suprem confirma la pena de 6 anys a l'únic condemnat pel robatori mortal a la casa de l'empresari gironí Jordi Comas. Carla.
El robatori mortal al xalet de Platja d'Aro, on vivien el president de la FOEC i la seva dona, va passar el 18 de novembre del 2012. Cap a les 10 de la nit, 3 encaputxats van entrar a la casa del matrimoni a través d'una finestra. Dos d'elles van abraonar damunt l'empresari, que estava al sofà mirant la tele, i un tercer va colpejar i lligar de mans la seva dona fins que va aconseguir les claus per obrir la caixa forta.
Ampliarem aquesta informació ara mateix, però a més hem de destacar que 4 càmpings del Baix Empordà es troben en zones inundables.
Al Baix Empordà, els càmpings afectats estan a l'Estartit, la Platja de Pals i Platja d'Aro. Concretament són el càmping Empordà de l'Estartit, el càmping Les Medes, també l'Estartit, el càmping Playa Brava a la Platja de Pals i el càmping Riambau a Platja d'Aro.
I anem fins a Palafrugell perquè l'Urbanisme de la Generalitat recomana rebaixar l'edifici central de l'hotel d'aigua Xalida i n'aplaudeix també la fragmentació i la zona verda. Dani.
Sí, és una notícia que hem avançat Ràdio Palafrugell. Urbanisme recomana reduir en una planta l'alçada del cos central d'un dels 3 volums d'habitacions previstos. Es tracta de l'edifici que està situat més elevat a la muntanya. L'objectiu és que l'alçada sigui similar a la dels altres 2 edificis i així no sobresurti.
I Palamós inicia la primera fase de les obres de reforma integral del Passeig del Mar. Què més en sabem, Miquel?
La primera part del projecte compta amb un pressupost de gairebé 5.900.000 euros, dels quals 3 milions provenen dels fons europeus Next Generation destinats a actuacions de turisme sostenible.
I l'aeroport de Girona supera els 200.000 passatgers al mes d'octubre i ja frega els 2 milions en el que portem d'any. I és que en percentatges el nombre de passatgers del mes passat suposa un increment del 6,3% respecte a l'octubre del 2023. Com ja és habitual, l'aerolínia que concentra la major part de viatgers és Ryanair. De fet, gairebé 9 de cada 10 que s'han enlairat o aterrat a Vilobí d'Onyar han viatjat amb seients de l'aerolínia irlandesa de baix cost. Les rutes més demandades han estat Brussel·les-Charleroi, Londres, Londres Stansted. Des del mes de gener, l'aeroport de Girona ja suma 1.907.400 passatgers, xifra que, traslladada en percentatges, suposa un increment del 25,3% en el nombre de passatgers. I pel que fa a moviments, a l'octubre s'han operat 2.649 vols, un 24,9% més. I canviem de tema perquè el jaciment ibèric de Castell a Palamós ha tornat a patir diversos actes vandàlics. Miquel.
A finals d'octubre, durant un control de manteniment realitzat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, es van detectar greus danys en una de les cisternes principals. Blocs de pedra, arrencats intencionadament de la cisterna i dels murs adjacents, havien estat llançats al fons de la mateixa cisterna.
I el bus del Museu Nacional de la Tècnica arriba a Palafrugell per la Setmana de la Ciència. Què més en sabem, Dani?
Estarà a Palafrugell des d'avui i fins al 17 de novembre, que és el diumenge, en motiu de la Setmana de la Ciència. Aquesta iniciativa inclou activitats interactives gratuïtes per tots els públics, centrades en temes com la transició energètica i els avenços tecnològics. Al cap de setmana hi haurà tallers familiars i més de 700 alumnes de la comarca participaran en les activitats educatives organitzades.
I avui s'estrena el capítol de la sèrie de ficció sonora Ui, si aixequés el cap, dedicat a Artur Mundet i també a Josep Torres i Joan Amana. Què més en sabem?
En aquest capítol, els dos empresaris ressuscitats passegen per la plaça de Calonge i rivalitzen per demostrar qui dels dos va fer més pel seu poble i per la seva indústria. Conversen sobre la magnitud de la indústria surera i debaten sobre l'emprenedoria d'avui en dia comparada amb la d'abans. Avui al Supermatí farem un breu repàs de les seves vides.
Doncs estigueu atents a aquest repàs, que serà molt interessant, i a més avui el capítol el podreu començar a sentir a partir de les 8 del vespre. I com sempre, més enllà de l'Empordà passen coses, i és que hem de destacar que el govern ha restringit la mobilitat i ha suspès classes a 5 comarques a Tarragona per les fortes pluges que s'esperen durant aquest dimecres. Són el Tarragonès, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, on Protecció Civil ha enviat una alerta a tots els mòbils per evitar desplaçaments. La mobilitat quedarà limitada des de les 6 del matí fins les 12 de la nit per l'alerta de precipitacions que poden deixar més de 100 litres per metre quadrat. La Generalitat també ha suspès les classes a escoles i universitats, una mesura que concretament afecta 439 equipaments educatius i 128.864 alumnes, i també anul·la les activitats esportives. Només es podran fer desplaçaments a treballadors essencials o si és per un motiu de força major. A la resta de treballadors es demana que facin teletreball. Per tant, veurem com acaben afectant aquestes pluges, sobretot a la zona de Tarragona, però també n'estarem molt pendents aquí a la nostra comarca, al Baix Empordà. I canviem de tema perquè un dels peixos grossos de la policia espanyola durant l'etapa de Jorge Fernández Díaz d'Interior admet públicament que l'operació Catalunya va existir. Es tracta de l'antic cap d'afers interns del cos, Marcelino Martín Blas. En la compareixença que ha fet a la Comissió d'Investigació del Congrés, l'excomissari ha assenyalat directament Fernández Díaz i ha assegurat que n'era l'impulsor. Això sí, se n'ha desmarcat. Explicava que unes persones han fet un projecte Barna o Operació Catalunya i al mateix temps li han encolomat la culpa, i així ha citat també Alicia Sánchez Camacho. Per tant, veurem com acaba també desembocant aquesta compareixença, tenint en compte que encara falten moltes veus per sentir. I parlem d'un cas que s'està jutjant per agressió sexual, i és que la dona que va denunciar el periodista Saúl Gordillo per agressió sexual ha assegurat davant el jutge que els tocaments que li va fer la van agafar totalment sorpresa i també la van deixar en xoc. Per la seva banda, l'acusat manté que va ser tot consentit i que ella va filtrejar amb ell, però la fiscalia no ho ha vist tan clar i ha passat de demanar només una multa de 9.000 euros a demanar 2 anys de presó. Per tant, també veurem com evoluciona aquest cas d'agressió sexual on implica Saúl Gordillo. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, és el moment de repassar la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Avui caldrà estar pendents del temps, ja que es preveu força moviment, no és així?
I tant, totalment. Avui al Baix Empordà el temporal marítim serà notícia més que no pas als registres de precipitació. Malgrat tot, aquest canvi de temps serà fugaç i ens afectarà tan sols un dia. Esperem pluges durant tot el dia. Les més importants es donaran durant el matí i migdia. A partir de la tarda ja seran més residuals. Localment aniran acompanyades de tempesta i forta intensitat. Precaució a rieres i zones inundables. Avís groc del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat de pluja activat durant tot el dia. La situació marítima serà molt complicada, difícil per a la navegació. Onades de 3 metres a la costa i superiors mar endins. Durant el dia, les onades aniran perdent alçada, però no desapareixeran. En aquest sentit, tenim un avís taronja activat. L'ambient continuarà fresc i estones fred a causa de la sensació causada pel vent i la pluja. De cara a demà dijous, canvi radical amb més domini del sol i temperatures un xic més altes.
Doncs esperarem aquesta pujada de les temperatures a partir de demà mateix, dijous, i de moment avui abrigueu-vos, poseu-vos un anorac perquè la fred, el vent i les possibles pluges que ens acompanyin al llarg del dia faran que sigui de debò, certament, una jornada plenament hivernal. I estrany tenint en compte els darrers dies de tardor que hem viscut. Moltíssimes gràcies, Isaac, per el repàs d'aquesta previsió meteorològica. I com sempre, abans de continuar amb el repàs informatiu, hem de sentir el comentari que avui ens porta Dolors Bassa.
Aquesta setmana hi ha molts temes d'actualitat dels que opinar i debatre. Del Dana, de Donald Trump, del poble salva el poble, com van parafrejar l'Andreu Paneque i Miquel 40 la setmana passada en aquest espai d'opinió, de la rierada d'aigua de Cadaqués i Port de la Selva. De tot n'hem parlat i de tot queda molt per comentar i opinar. Però em vull centrar no en la part de la notícia del que ha passat i el com, sinó en el mitjà d'explicar, i concretament en el nostre mitjà de comunicació, Ràdio Capital. Sí, des d'aquesta ràdio podem gaudir, a més de notícies d'actualitat, de les d'esport, de cultura, de les locals dels pobles de la comarca i del temps que ens farà. Més enllà de la informació, també trobem programes de tot tipus, informatius, com deia, entreteniments, artístics, musicals, fins i tot d'investigació històrica barrejada amb la ficció. Parlo del programa Ui si aixequés el cap, un programa que ressuscita personatges empordanesos i empordaneses, referents i populars de la nostra cultura, i els fa viure en l'actualitat, mentre reivindica el seu valor històric i dona a conèixer la seva vida, obra i pensament. Un programa que arriba a la segona temporada ja amb premis importants, com el Premi Rahola 2024 o el de Millor Ficció 2024. Té un contingut que ens ajuda a conèixer la nostra cultura dins la comarca i només dura una mitja hora. Cada capítol comença sempre amb el personatge de Virgili, una encarnació de l'esperit de l'Empordà que guia el protagonista al seu retorn a la vida actual. Us recomano no només els que podeu escoltar i es van publicant ara, sinó que si podeu, sigui pel podcast o la web de la ràdio, repasseu els de la temporada anterior i veureu com en gaudiu. Però el que tenim també, i molts mitjans no tenen, és una escola de formació. Una escola de ràdio i periodisme digital que mitjançant uns tallers pràctics formen persones, i especialment joves, en la professió periodística radiofònica i en la comunicació digital. Uns tallers oberts a tothom que generen afició per la ràdio i les xarxes del segle XXI. He tingut el gust de participar en un d'aquests tallers, concretament el de la creació de vídeos per a xarxes socials, aquesta tardor, i us ben asseguro que val la pena. Conèixer nous continguts i aprendre és un repte individual i col·lectiu, i Ràdio Capital de l'Empordà és el mitjà que ens ajuda a assolir aquest repte amb informació i formació. Quan a xarxes i alguns mitjans de comunicació de vegades ens omplen de fake news i ens costa destriar la intencionalitat dels enganys i descobrir el veritable contingut, tenir una ràdio com la nostra és un luxe que ens cal saber apreciar.
Doncs sempre és un plaer escoltar Dolors Bassa, i a més quan parla d'aquesta manera d'aquest mitjà. Per tant, moltíssimes gràcies pel comentari d'avui i tornem a recordar que el segon capítol d'Ui si aixequés el cap s'estrena avui mateix a les diverses plataformes d'àudio i també a la nostra ràdio, a Ràdio Capital, a partir de les 8. Per tant, moltíssimes gràcies, Dolors Bassa, pel comentari d'avui. I avui, dimecres 13 de novembre, Palafrugell torna a recordar Montse Sánchez amb una missa i una ofrena floral que es faran a partir de 8:15 de la tarda a la zona de l'església de Palafrugell. Es compleixen 16 anys des de l'assassinat de Sánchez i per parlar de les novetats en la investigació i també dels actes que se celebren avui per commemorar aquesta data ens visita el seu marit, Josep Maria Martín. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, m'agradaria donar-li les gràcies per ser aquí, per ser a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell per explicar-nos una mica més com està la situació i també aquest acte que es farà avui per commemorar doncs aquesta data. Esclar, m'agradaria preguntar-li, després d'aquests 16 anys des de que es va produir aquest assassinat, com esteu des de la família, com estan els membres de la família?
Bueno, estem sempre amb l'AIET esperant que ens truquin i que ens diguin que el cas pues, ja l'han pogut solucionar i estar més tranquils i poder tancar aquest capítol.
Esclar, fa 16 anys, no sé si... clar, vam parlar fa un temps, però no sé si s'esperaven que s'allargués tant, no?, aquesta investigació, tenint en compte els fets. Esclar, no sé si... quan es va produir, pensant que s'allargués tant la resolució del cas, tenint en compte que encara no està resolt.
Bueno, sempre hem tingut l'esperança de que un dia o altre es pugui resoldre, perquè surten informacions que sembla que van o poden anar per bon camí, però després hi ha com un gir que de mala estrogància i es perd tot i no s'avança amb una solució. Vull dir, sempre queda com estroncat. Mm-hmm. I, bueno... al final pues, te sents molt indignat perquè veus que van passant els anys i no arribem a bon port amb una solució i clar, hi ha moments que la moral pues, la tens per volent dir ostres, poder no se resoldrà mai i altres pues, tens l'esperança de que un dia es pugui resoldre com vas veient altres casos que se van resolguent d'una manera, a vegades, que dius, ostres, quina sort, i esperem que algun dia tinguem aquesta sort de que es pugui tancar el cas aquest.
Mm-hmm. Perquè
la família descansar.
Mm-hmm. Recordem que... del crim tenim mostres d'ADN del que segurament va ser l'assassí de la Montse, però a més tenim aquestes imatges desenfocades, no?, que en principi els Mossos tenen com a dues pistes per poder seguir. Esclar, no ho sé si han parlat amb els Mossos, hi ha alguna novetat dels darrers anys. Esclar, entenc que treballar en un cas com aquest ha de ser complicat, però no sé si estan en contacte amb els Mossos per veure si hi ha algun avenç en la investigació.
Sí, contacte sempre hi ha sigut i si hi han novetats o coses noves normalment informen o l'abogat o m'informen a mi, però últimament no hi ha hagut avanços i bueno, no se'ns avisa pues, tan sovint. Ells, segons ens informen sempre, segueixen treballant, van fent, van buscant i és això que no tenim clar que hi hagi un, com una solució.
Esclar, a part d'aquesta investigació, no, una de les feines que feu des de la família és seguir recordant a la Montse, no? Sobretot en aquesta data assenyalada, que avui fa 16 anys que es va produir l'assassinat, i feu aquest acte de record avui a la tarda. No sé si ens pots explicar una mica com anirà i per aquelles persones que vulguin honrar la seva memòria i venir doncs, a acompanyar a la família.
Sí, nosaltres cada any hem fet pel seu aniversari de l'assassinat amb la família, els amics i companys. Hem fet una missa recordatori i després on te van passar els fets en el pàrquing del casal en on hi ha el monòlit, pues anem a posar un ram de flors i ens acompanyen les autoritats de l'Ajuntament i així, i fem com un recordatori de volent dir que el cas no està resolt i que seguirem lluitant perquè arribi a bon port i algun dia es pugui tancar el cas. El que passa que nosaltres fem això a la missa, diguem, a les 7:30, a Palafrugell, i anem a fer el monòlit, deixar les flors i recordar una mica lo de la Montse.
Perquè estem parlant de la Montse, però no sé com era ella. No sé si ens en pot fer 5 cèntims per recordar-la una mica més.
Ella, bueno, era una noia molt agradable, molt estimada per la població, i bueno, i la gent l'estimaven molt i que era molt bona persona i sempre era molt voluntariosa a ajudar la gent. Treballava en una botiga d'aquí a Palafrugell, que era encara molt més coneguda, i bueno, que ella ha nascut aquí i ha sigut tota la vida aquí, pues ja te pots imaginar. En 40 anys que tenia, a la flor de la vida, amb un fill de 6 anys, pues imagina't que era bueno, era algo especial per ella. Vull dir que la gent la recorda i el dia de l'enterrament, pues l'església de Pals va estar col·lapsada d'una gentada enorme que no s'havia vist mai. Allò demostra lo que era ella i lo que es feia estimar i lo que la gent l'apreciava. Això era la Montse.
I entenc que avui l'acte de record és per tenir aquest record d'ella. Ja per acabar, perquè com afronteu els propers anys? És a dir, teniu esperança de que hi hagi alguna novetat, que l'ADN, que les proves que estan fent els Mossos donin alguna nova via, no?, per intentar resoldre el cas, és a dir, per exemple, amb els nous anàlisis que s'estan fent, amb el contrast amb bases de dades, teniu esperança de que es trobi l'assassí? I, esclar, vull dir, creieu que serà possible resoldre el cas?
Jo crec que sí. Amb els avenços que hi ha avui en dia i la tecnologia, i cada vegada hi ha més avenços i veient casos que a vegades diries són impossibles de que se resolguin i veus que s'estan resolguent, sí que jo me crec que pot arribar, i tinguent l'ADN és el principal. Ells, jo crec que sí, perquè... Ostres, és molt de guanyat amb això. Que passa que costa tant anar a trobar el filon, però sí, jo tinc l'esperança de que qualsevol dia ens avisaran i diran, mira, ja tenim sentència, i ens explicaran pues, el que ha sigut, i això, jo sí que tinc aquesta esperança.
I entenc que trobar aquesta explicació ajudaria també una mica estar més tranquil.
Sí, sí, perquè al final te vas menjant el coco i pensant qui ha sigut, qui ha pogut ser, i per què, i per quin motiu, i bueno, i clar, no saps mai què pensar de si quina persona, què és el que volia, per què ho va fer, però, bueno, tot això al cap va rumiant, i bueno, això sí que no t'ho treu ningú. Llavors, esperem que es resolgui i saber, pues, el motiu i poder tancar aquesta angoixa d'estar pensant que no saps el que pot ser.
Doncs estarem pendents de qualsevol novetat que hi pugui haver. De moment, els nostres oients, els recordem que aquesta tarda es farà aquest acte per commemorar aquests 16 anys des de l'assassinat de la Montse Sánchez a partir de 7:45 de la tarda aquí a l'església de Palafrugell. Per tant, ho recordem i tenint en compte aquest acte de commemoració i d'honor a la figura de la Montse Sánchez, també donar-te les gràcies a Josep Maria Martín per ser aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal per explicar una mica més com es troba el cas i també per recordar-nos aquest acte que fareu avui a la tarda. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I nosaltres hi serem aquesta tarda.
Molt bé, pues moltes gràcies i gràcies a tota la gent que sempre ens ve de fer d'apoyo bueno, i una abraçada, pues, per tots, i que esperem que avui aquest temps ens deixi poder-ho fer i ja està, donar gràcies.
Gràcies, que vagi bé.
Molt bé.
Adéu.
Adéu, adéu.
I nosaltres, quan queden 3 minuts per 9:15, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de destacar que el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 6 anys de presó a l'únic condemnat pel robatori mortal a casa de l'empresari gironí Jordi Comas. La sala a l'habitatge de Platja d'Aro, on vivia l'aleshores president de la patronal FOEC, va passar el novembre del 2012 l'assassinat, però va quedar impune. Però l'Audiència Nacional de l'Audiència de Girona sí que va condemnar un dels acusats pel robatori, Ahmed Curti, a 6 anys de presó. Entre d'altres, per les imatges de les càmeres de videovigilància o perquè es va trobar ADN al seu vehicle en què van fugir els lladres. La seva defensa va recórrer la sentència al Suprem, però ara l'alt tribunal tomba els seus arguments i confirma íntegrament la pena perquè hi ha indicis que incriminen Curti en l'assalt a casa de l'empresari. Carla, què més en sabem?
El robatori mortal al xalet de Platja d'Aro, on vivien el president de la FOEC i la seva dona, va passar el 18 de novembre del 2012. Cap a les 10 de la nit, tres encaputxats van entrar a casa del matrimoni a través d'una finestra. Dos d'ells es van abraonar damunt l'empresari, que estava al sofà mirant la tele, i un tercer va colpejar i lligar de mans la seva dona fins que van aconseguir les claus per obrir la caixa forta. Després de saquejar la casa, d'on van agafar tant joies com diners, els lladres la van deixar lligada a una cadira i van fugir. Quan al cap de mitja hora ella va aconseguir desligar-se i alertar els serveis mèdics, l'empresari ja havia mort per asfíxia. L'assassinat va quedar impune perquè no es van poder identificar els autors materials de l'assalt mortal, però per la seva implicació en el robatori, l'Audiència de Girona sí que va jutjar tres acusats. A dos d'ells els va absoldre perquè no hi havia proves concloents en contra seva. Però el tercer investigat, Ahmed Curti, el tribunal sí que el va acabar condemnant a 6 anys de presó. La sentència va concloure que Curti va facilitar que el grup que va cometre l'assalt accedís a la casa de l'empresari o bé es va dedicar a fer vigilància mentre tenia lloc el robatori. A l'hora de condemnar-lo, l'audiència es va basar en la suma d'indicis que l'incriminaven, entre d'altres la imatge de diferents càmeres de videovigilància o una burilla que contenia el seu ADN. La cigarreta consumida, precisament, es va trobar dins d'un cotxe que el mateix Curti havia robat i era el que van fer servir els lladres. A l'interior del vehicle que el grup va abandonar a l'Hospitalet de Llobregat, també s'hi van localitzar part de les joies sostretes. El Tribunal de la Secció 4 va imposar 6 anys de presó a l'investigat pels delictes de robatori amb força a casa habitada, robatori amb violència a casa habitada i detenció il·legal. La defensa va recórrer la sentència de l'Audiència de Girona davant el Suprem. Ara el Tribunal espanyol ha desestimat tots els motius que esgrimia l'advocat i confirma íntegrament la condemna. Entre d'altres, el Tribunal Superior subratlla que hi ha prous indicis concloents que incriminen Hamed Curtí en el robatori mortal a casa del president de la FOEC.
I la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona ha recomanat a l'Ajuntament de Palafrugell que redueixi en una planta l'alçada de l'edifici central de l'hotel projectat Aigua Txalí de Tamariu. L'objectiu és evitar que aquest volum sobresurti respecte als altres i també reduir l'impacte de l'edificació. Així consta les conclusions de l'última reunió de l'organisme a les quals ha tingut accés Ràdio Palafrugell. La comissió, això sí, valora positivament altres aspectes del projecte com la retallada de l'espai urbanitzable a les zones verdes previstes. Què més en sabem, Dani?
Ho ha avançat Ràdio Palafrugell. L'informe conegut ara analitza el pla de millora urbana aprovat al ple municipal i que havia de passar per la Comissió d'Urbanisme de Girona perquè li donés el vistiplau. Ara es podrà aprovar definitivament. Abans, però, Urbanisme recomana reduir, com deies, en una planta l'alçada de l'edifici central d'un dels tres volums d'habitacions previstos, el cos central. Es tracta del que està situat més a dalt de la muntanya. L'objectiu és que l'alçada sigui similar a la dels altres dos edificis i així no sobresortir, cosa que, segons l'informe, podria causar un impacte paisatgístic negatiu. L'informe ja s'ha notificat a l'Ajuntament i inclou diverses observacions normatives i gràfiques per millorar el projecte abans de la seva aprovació definitiva. La comissió valora positivament la reducció de la superfície edificable, que es limita a 4.000 metres quadrats en lloc dels 5.200 autoritzats pel Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. També s'aplaudeix la ubicació de la zona verda pública al nord en compliment del Pla d'Ordenació Urbanística. Aquesta és la segona vegada que el projecte passa per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Girona. Fa uns mesos, el mateix organisme havia suspès l'anterior versió del Pla de Millora Urbana. La comissió havia assenyalat que el projecte inicial no complia amb els requisits d'anàlisi d'alternatives menys visibles, necessàries per garantir una integració paisatgística adequada conforme al Pla Director de Protecció del Litoral Gironí. Aquestes alternatives s'han incorporat ara al projecte i ara ha rebut el vistiplau amb aquestes observacions que dèiem. El projecte de l'empresa Salomon Real Estate preveu la construcció d'un hotel amb una setantena d'habitacions repartides en diversos edificis de mida mitjana i petita. La parcel·la afectada, situada entre Tamariu i Aigua Gelida, ocupa un total de 22.000 metres quadrats, dels quals 4.000 estaran destinats a construcció.
I doncs estarem pendents de, també d'aquest informe. I quatre càmpings ubicats a la desembocadura del Ter estan construïts en terreny amb risc d'inundació. Ho ha publicat el periòdico, que ha destacat les dades dels càmpings afectats després que ahir Salvador Illa expressés la seva preocupació per aquests establiments. En principi, a Catalunya hi ha més de 40 càmpings que es troben en perill d'inundació. Són els que estan a les desembocadures dels rius, el Ter, però també el Fluvià, la Tordera, el Llobregat i l'Ebre, i també a la ribera de rius dels Pirineus. Carla, què més en sabem?
Al Baix Empordà, els càmpings afectats estan a l'Estartit, la Platja de Pals i Platja d'Aro. Concretament són el càmping Empordà, a l'Estartit, el càmping Les Medes, també a l'Estartit, el càmping Playa Brava, a la Platja de Pals, i el càmping Riambau. Ara bé, una de les zones on es concentren més càmpings amb risc d'inundació és l'Alt Empordà. En aquesta comarca n'hi ha una dotzena. Són establiments de Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries, Empúria Brava, Roses i el Port de la Selva. Fons consultades pel periòdico expliquen que, en aquest context, el proper pas serà revisar cada un d'aquests casos amb lupa i actuar amb prudència. És a dir, que en cap cas està previst aturar l'activitat d'aquests canvis o despoblar les zones inundables de Catalunya. La prioritat serà impulsar mesures per reduir el risc d'inundació i dissenyar plans d'emergència. Des de la Federació Catalana de Càmpings, però, també demanen generar confiança i buscar solucions per a aquests càmpings afectats. El president de l'entitat, Miquel Gotanegre, es va reunir ahir al matí amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper. Li va reclamar actualitzar la radiografia del sector amb l'objectiu de posar-lo al dia, segons ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio. Precisament això també és el que demanava fa uns dies en una entrevista al supermatisos Costa Brava. L'advocat Eduard Ribot demanava que es revisi el planejament urbanístic en aquestes zones inundables.
Sí, propietaris i sobretot l'administració pública, que té responsabilitats directes en l'operació de planificació urbanística i territorial. És evident que els plans urbanístics del litoral s'han de revisar.
Des de la Federació Catalana de Càmpings, però, també denuncien que algunes de les xifres que s'estan donant sobre els càmpings amb risc d'inundació magnifiquen el problema perquè en alguns casos el risc és lleu.
I Palamós inicia la primera fase de les obres de reforma integral del Passeig del Mar. La primera part del projecte compta amb un pressupost de 5.800.000 euros, dels quals 3 milions provenen dels fons europeus Next Generation destinats a actuacions de turisme sostenible. La primera fase tindrà una durada de 14 mesos en total i durant aquest període es mantindrà l'accessibilitat per vianants i el funcionament dels serveis bàsics. A l'estiu, les obres es limitaran per respectar les ordenances municipals de sorolls i quedaran completament aturades a l'agost per minimitzar l'impacte en una zona que és de gran afluència turística. Què més en sabem, Miquel?
Els treballs estan a càrrec d'una unió temporal d'empreses formada per Excavacions Pere Ferrer i Construccions Fuster. El primer pas ha estat el tancament del perímetre afectat, que inclou el tram del passeig entre els carrers Aragó i Carmel, així com el vial paral·lel que connecta amb la platja Gran. Un dels punts més innovadors de la reforma és la instal·lació de dos dipòsits d'aigua soterrats amb una capacitat total de 900 metres cúbics. Aquests dipòsits permetran recollir l'aigua de pluja procedent de l'Eixample i reutilitzar-la pel rec de zones verdes del passeig. Aquesta mesura no només hauria de reduir l'impacte de les acumulacions d'aigua, sinó que ha de contribuir a una gestió més sostenible dels recursos hídrics. El projecte també inclou la implantació del carril bici en tota la llargada del passeig, la instal·lació de 16 places de càrrega per cotxes elèctrics i 10 places de càrrega per bicicletes elèctriques i vehicles de mobilitat personal. L'enllumenat del passeig es renova totalment en l'àmbit de la reforma implantant lluminàries LED i un sistema de telegestió que permetrà alhora l'estalvi energètic i una major versatilitat. Pel que fa a l'accessibilitat, es milloraran les zones per vianants, eliminant les barreres arquitectòniques i ampliant les voreres. També es preveu la instal·lació de nous elements urbans, jocs infantils, bancs, papereres i dispensadors d'aigua. El projecte busca més potenciar la connexió del passeig amb la platja Gran mitjançant una futura segona fase que preveu la instal·lació de passeres de fusta i la recuperació del sistema dunar original per millorar la resiliència de la zona davant de fenòmens climàtics externs.
I l'aeroport de Girona tanca la temporada d'estiu, que s'estén fins a l'últim cap de setmana d'octubre amb increment de passatgers, segons recull l'estadística que periòdicament publica AENA. Durant l'últim mes hi ha hagut 202.360 passatgers que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyar. En comparació amb l'octubre del 2023, això suposa un increment del 6,3%. I la xifra també queda per sobre de la que es va registrar l'any 2019, és a dir, el darrer any de prepandèmia. Segmentant per companyies, la permanència de Ryanair a l'aeroport és innegable perquè més del 87% dels passatgers han arribat o bé s'han enlairat des de Girona amb bitllets de l'aerolínia irlandesa. Destaca també l'operador britànic Jet2, que durant l'estiu aposta per la Costa Brava i que aquest octubre ha transportat 13.414 passatgers. A finals d'octubre, a més, també va començar a operar des de l'aeroport la companyia Air Arabia, que amb dos vols setmanals connecta Girona amb el Tànger els dimecres i els dissabtes. De moment, la xifra de passatgers que ha transportat durant l'últim mes és testimonial, tan sols 153, perquè va començar a operar el 30 d'octubre. Però a partir d'ara, l'estadística mensual sí que recollirà la demanda que té la nova ruta. Precisament parlant de ruta, si es passa la lupa pels destins, aquest octubre els encapçalen l'estadística als aeroports de Brussel·les-Charleroi, Londres, Stansted, Wizz i Baden-Baden. Pel que fa a les procedències per països, els turistes que més han aterrat o s'han enlairat des de la terminal de Vilobí han estat els anglesos, seguit dels alemanys, els belgues i els holandesos i també els irlandesos. Entre el mes de gener i l'octubre, l'aeroport de Girona ja frega els 2 milions de passatgers acumulats. En concret, al llarg d'aquests 10 mesos del 2024 han passat per la terminal 1.907.400 passatgers. Comparat amb el mateix període del 2023, això suposa un increment del 25,3%. A partir d'aquest novembre, l'aeroport entra en temporada d'hivern i des d'ara i fins al mes de març Ryanair i operarà 9 rutes, i és la mateixa xifra de l'any passat, tot i que la diferència del 2023, l'aerolínia de baix cost creixerà un 33% en freqüències fins a arribar als 56 vols setmanals. I canviem de tema perquè el jaciment ibèric de Castell, situat a Palamós, ha tornat a patir diversos actes vandàlics. A finals del mes d'octubre, durant un control de manteniment fet pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, es van detectar greus danys en una de les cisternes principals, blocs de pedra arrencats intencionadament de la cisterna i dels murs adjacents havien estat llançats al fons de la mateixa cisterna. Què més en sabem dels danys, Miquel?
Aquests actes es produeixen només unes setmanes després que la plataforma inferior del jaciment es reobrís al públic, coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni. El jaciment havia estat tancat anteriorment per les esllavissades i els danys estructurals provocats pels temporals dels darrers anys. Les autoritats van decidir reobrir part del recinte amb les mesures de seguretat corresponents, però aquest acte vandàlic ha suposat un nou revés. El Museu d'Arqueologia i l'Ajuntament de Palamós han condemnat aquests fets i han presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra i als agents rurals que han iniciat una investigació. El cost de la reparació dels danys, que inclou la restauració i consolidació de la cisterna i els murs afectats, superarà els 5.000 euros. No és la primera vegada que aquest jaciment històric pateix aquest tipus d'agressions. En els darrers anys, diversos elements arqueològics han estat objecte de pintades amb esprai. El jaciment, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 1996, forma part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Palamós i és un dels espais arqueològics més destacats de la comarca. Les autoritats han fet una crida a la ciutadania perquè respecti i protegeixi aquest valuós patrimoni històric i arqueològic, recordant que qualsevol dany suposa una pèrdua irreparable per la cultura i la història local.
I hem de parlar del bus del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, que arriba a Palafrugell fins aquest diumenge en el marc de la Setmana de la Ciència. Aquesta proposta, que té el suport del Museu del Sur de Catalunya, oferirà activitats gratuïtes per a totes les edats, amb l'objectiu d'apropar la ciència i també la tecnologia al públic. Dani, què més en sabem?
El bus estarà instal·lat al Camp d'en Prats, al carrer Sagunt, i permetrà explorar de manera interactiva temes com la transició energètica, els avenços tecnològics, el transport i el patrimoni industrial. Ens en parla a Ràdio Palafrugell la Laura Requena, del Museu del Suro.
El MNACTEC és el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, que ha impulsat doncs, un projecte museístic que és itinerant, que és interactiu, i que ens parla sobre la ciència i la tecnologia, i que ens convida doncs, a viatjar al passat, al present i al futur d'aquesta societat. Ens endinsem d'una manera innovadora en temes com els avenços tecnològics, la transició energètica, la cultura, el transport, el patrimoni industrial en general.
L'horari d'obertura serà de 9 a 1 i de 3 a 7 els dies feiners i de 10 a 2 i de 4 a 8 del vespre el dissabte i el diumenge. Dins del programa, al cap de setmana es faran tallers familiars. Dissabte i diumenge a les 12 es farà el taller La Cúpula de Leonardo, que proposa un repte familiar d'enginyeria. I a les 5 de la tarda, també els dos dies, es podrà participar en el taller Abans del plàstic i després, centrat en materials sostenibles i que comptarà amb el suro, compararà el suro amb altres elements com el plàstic.
I avui s'estrena el capítol de la sèrie de ficció sonora dedicat a Artur Mundet i Josep Torres Junama en aquest capítol. Aquests dos personatges ressuscitats passegen per la plaça de Calonge. Allà conversen sobre la magnitud de la indústria surera d'ara i abans. També parlen sobre l'emprenedoria d'avui en dia amb una jove calongina que fa d'influenciadora de xarxes socials. Per conèixer una mica més sobre aquesta trajectòria i el llegat d'aquests dos personatges, l'Anna Salvador ens fa un resum de la seva vides. Comencem parlant d'Artur Mundet, Anna.
Artur Mundet és una de les figures empordaneses que han deixat empremta més enllà de les nostres fronteres. Nascut a Sant Antoni de Calonge, Mundet és un exemple de com la visió empresarial i el compromís social poden transformar vides tant a la seva terra natal com a Mèxic. Mundet va començar a treballar amb taps de suro als Estats Units, però la seva visió no tenia límits. El 1902 va instal·lar-se a Mèxic, on va haver una fàbrica on també experimentava amb begudes gasoses. Així va néixer el Sidral Mundet, elaborat amb suc de poma natural, que ràpidament es va convertir en un èxit, rivalitzant fins i tot amb Coca-Cola en popularitat. Però l'èxit empresarial era només una cara de la moneda. Mundet va sentir la necessitat de retornar a la societat una part de la seva fortuna. A Mèxic va finançar la construcció de la maternitat Mundet, l'asil Mundet i altres institucions destinades a la cura de la gent gran i les persones més vulnerables. A Catalunya el seu llegat també és impressionant. Les Llars Mundet a Barcelona són un testimoni del seu compromís amb el benestar social i a Sant Antoni de Calonge va fundar la Germandat Artur Mundet, que és un sistema d'ajuda mútua que encara avui és recordat per la seva contribució al benestar local.
Però en el capítol també que s'estrena avui, com explicava, Mundet comparteix protagonisme amb un altre personatge, Josep Torres i Jonama.
Sí, Torres Jonama va emigrar a Amèrica amb només 20 anys. Allà, a Nova York, va començar recollint taps usats per netejar-los i vendre'ls. Amb el temps va fundar una empresa que produïa taps de suro i altres derivats. Aquesta aventura empresarial es va expandir a diverses fàbriques a Espanya i als Estats Units, incloent-hi la producció del famós tap Corona. Però com Mundet, Torres Jonama també tenia sempre un ull posat en les necessitats socials del seu entorn. Per això va ser ell qui va finançar la construcció de diverses escoles, com a la Torre Jonama de Palafrugell, així com millores en l'asil i l'Hospital de la Vila. També va estendre la seva obra social a Mont-ras, Pals i Regencós i va fer projectes benèfics també a França i Amèrica. Aquesta generositat li va valer la Creu de Beneficència de primera classe.
Recordem-ho que el capítol s'estrena avui a les 8 del vespre i ho farà per Ràdio Capital i per les diverses plataformes que té d'àudio disponibles. I nosaltres, abans d'acabar el supermatí, hem d'anar amb un Mos un Glob, amb la Laia i l'Eduard, que avui visiten el Museu de la Pesca.
Molt bon dia. Avui ens trobem a Palamós, un dels pobles més importants de la Costa Brava i també més importants a nivell gastronòmic i també cultural, perquè avui venim a parlar de peix, de tota la diversitat de peix. Però també parlarem, evidentment, no podem pas deixar-nos-la, de la gamba de Palamós, la marca, diguéssim, poder més important d'aquí, a Palamós. I per això avui hem convidat el director del Museu de la Pesca de Palamós, perquè no només volem parlar de peix i de gambes, sinó també de tot el món que envolta aquest fantàstic món, que és gastronòmic i també cultural. Bon dia, Miquel Martí.
Molt bon dia.
Què tal? Com ho veus tu, això? Podem dir que és un tresor, tenir tot aquest ventall, aquesta paleta de peixos, i en aquest cas també gambes i altres aliments tan suculents per a la nostra gastronomia.
I tant. Des del meu punt de vista, tenim una riquesa molt singular, aprofitant una gran biodiversitat. La Mediterrània no és un mar tancat, petit, una mica pobre, i no té grans estocs d'espècies diferents, però sí que té una diversitat molt gran. I en base a aquesta diversitat, els pescadors les han sabut capturar i els cuiners, lògicament, les han traslladat al nostre paladar.
Traslladat i transformat, diguéssim, a plats mai, diguéssim, pensats. I inclús també hem de dir que al final una bona gamba amb un toc de foc i una mica de sal, o quasi bé sense, també és boníssim. Un gran menjar, sí. Una gran menja. Llavors tu, aquí al Museu de la Pesca, perquè teniu diferents espais, teniu el Museu de la Pesca, teniu també Espai del Peix, tenim aquestes dues barques que tenim, la Gazela i l'altra és la Estrella Polar, on hi feu diferents activitats relacionades amb la cuina. Comencem per al Museu de la Pesca, si et sembla. Quina funció té el Museu de la Pesca?
Mira, el primer que fem des del Museu de la Pesca a través de la seva exposició permanent és mostrar a la gent que la pesca és una activitat econòmica, és una activitat del sector primari, però també té una dimensió cultural. Una mica és allò que darrere un bon plat de peix, darrere un bon plat de gambes, com tu deies, hi ha tota una història, una tradició, una tècnica, una manera de fer, una manera d'entendre el món, que és la que, per mi, dona també un valor afegit a aquest producte.
Tot plegat,
I això és el que fem des del museu. Posar focus sobre aquesta dimensió cultural que té la pesca i que es manifesta de moltes maneres, també amb la cuina, però també amb les festes i tradicions, amb el lèxic i vocabulari, amb uns horaris especials, amb una manera de treballar també molt singular.
Conèixer l'ofici, que és un ofici que, a més, per mala sort, doncs en queden pocs, no?, de pescadors, i el relleu a vegades sembla que és com complicat, no?
Sí, perquè per un costat la tecnologia ha permès seguir pescant o fins i tot pescar més encara amb menys mà d'obra. Tecnologia i aparells que donen seguretat.
Més automatitzat.
Que, efectivament. Com passa amb altres sectors productius. I també passa doncs, que el pescador avui dia encara funciona amb el sistema de repartiment dels guanys a la part.
Sí.
O sigui, ningú té garantit un sou. I això crea una certa, diguem, dificultat, perquè la incertesa doncs, no agrada a ningú. I malgrat es guanyen, penso, bé la vida, ha de ser molt gent que a més a més...
Que s'ho estimi,
que
també.
Que s'ho estimi i tingui una vocació, perquè especial. Anar a mar, dies com ara avui, per exemple, anar a mar no és,
sí, avui,
no és fàcil.
Que ja som a novembre, el dia ja ens ha canviat, ja veiem aquí també, suposo que heu sentit, fresses de camions amunt i avall, perquè l'activitat aquí no es para mai. I dins d'aquesta activitat, repassant activitats, diguéssim, anteriors, d'èpoques pretèrites, què és aquest apartat que vosaltres en dieu Memòria Viva?
Memòria Viva és un programa del Museu de la Pesca que vam començar l'any 2000, uh-huh. I a través d'una activitat que en diem Converses de Taverna, i després hi vam afegir Imatges que fan parlar, i una altra que és Mestres i Mestresses als Fogons, amb la idea de recuperar el coneixement, l'habilitat, el saber de la gent gran. L'experiència per nosaltres és un capital, l'experiència no es jubila mai,
no.
I és bo incorporar-la perquè tant de bo els coneixements i habilitats d'avui es basessin més encara amb els coneixements dels nostres avantpassats. I Memòria Viva és intentar treure de testimonis d'avui, doncs, experiències del passat.
Això m'ha agradat, que l'experiència no mor mai,
no.
Sinó en aquest cas es trasllada de generacions en generacions i fa doncs, que nosaltres puguem saber què passava aquí, en aquest port, fa una bona colla d'anys. Anem ja pel que diguéssim, ens posem a la boca en aquest sentit. Quines varietats de peixos trobem aquí a la mar Mediterrània?
Doncs mira, fonamentalment jo diria que hi ha, així des de la perspectiva gastronòmica, hi ha un gran bloc que són els peixos blaus,
sí.
Grans peixos blaus com la tonyina o petits peixos blaus com la sardina i l'anxova o el sorell o el barat. Després hi ha tota la banda de, diguem, del peix blanc, on hi trobem el lluç, el rap, la maira o lluça, la molla, el peix d'escata, que és un peix més proper a la costa, on hi trobem el sarg imperial, l'orada, el llobarro,
un ventall ampli,
peix de roca. I després tota la banda dels marisc, on hi trobem tots els crustacis com la gamba i l'escamarlà o la llagosta i el llobregant, i després també hi trobem doncs, el pop, la sèpia, el calamar, la canana, en la banda, diguem...
Un espectacle pels sentits. I per què creus que la gamba de Palamós té la fama que té?
Bueno, té la fama que té, des del meu punt de vista...
Bona, eh?
La bona imatge que també té a veure, primer, amb una cosa ben objectiva, intrínseca, que depèn d'ella, i és que és... El paladar és una cosa excepcional. És boníssima, tal com tu dius, quasi bé, sense cuinar-la, és bona, i en el cas de la de Palamós, jo hi afegiria, diguem, dues accions des de l'exterior que ens garanteixen que aquesta gamba és la millor del món. Aquestes accions és, per un costat, el pla de gestió de la gamba, que fa que aquesta gamba es pesqui, es transporti, es cuini i es consumeixi seguint unes condicions, diguem, d'alta qualitat que venen avalades per protocols específics que garanteixen que estan en les millors condicions quan t'arriben a la boca.
Si no es pot saltar cap mena de pas per poder obtenir.
Aquesta és la marca de garantia, gamba de Palamós, i el pla de gestió està més enfocat a lo que és la sostenibilitat de l'espècie i intenta garantir que no estirem més el braç que la màniga, per entendre'ns, i que els petits, les gambes petites, no siguin reclutades, no siguin pescades, que en alguns llocs no es pugui pescar, que només unes quantes barques puguin pescar aquesta espècie. Tot un
conjunt, controlat.
Un conjunt de mesures, efectivament, que van en la línia de garantir el futur de l'espècie.
El futur i la qualitat, en aquest sentit.
Efectivament.
Tot plegat, que també és important que, si parlem de molta qualitat i ens en quedem sense d'aquí un temps, tampoc ens interessa ni per nosaltres ni pels que venen tot seguit.
Efectivament.
I anem a parlar, ara que ja som al novembre, d'algunes activitats que feu. Per exemple, l'Art i Vi, el 16 de novembre, Art i Vi, i l'Art i Poma, el 30 de novembre. Què hi trobem aquí?
Doncs mira, aquesta activitat, l'Art i Vi, en col·laboració amb la DO Empordà, és una activitat que pretén fer un mestissatge entre la degustació de producte de la terra, com és el vi, i una expressió com pot ser l'art, no? De la mà d'un pescador que es fixa en les gavines, en les onades, amb el color del cel, amb els núvols, ho transmet al públic.
Sobre tela.
I sobre la tela, efectivament, i és una activitat diferent, ben singular, que casa aquestes dues històries. Amb el tema de la poma, també amb una col·laboració amb el MoMA.
Amb el MoMA, perfecte.
Sí, fem el mateix, però en aquest cas adreçat a un públic més jove.
Més jove, d'una edat, diguéssim, jove...
Adolescent. Sí, i infantil també, eh?
I llavors sí. Què més trobem com a activitats? L'espai del peix, per exemple, que el tenim aquí darrere, amb unes vistes
sí,
fantàstiques.
Sí, espectacular, sí. De fet, l'espai del peix està en un lloc, diguem, imbatible, perquè està ben bé a sobre de la subhasta del peix, a damunt de la dàrsena pesquera i amb una vista panoràmica sobre tot el port i la badia de Palamós. A l'espai del peix, cada divendres, ara, a l'hivern, podem anar-hi perquè visitem per les tardes la subhasta del peix. Després, cada divendres i cada dissabte, fem demostracions, show cookings. La idea és transmetre també, en base a dos eixos, producte local, producte desembarcat al port de Palamós, producte econòmic especialment, i cuina tradicional, la cuina dels nostres pares, avis, reinterpretada i aprofitant sempre doncs, aquestes espècies que a vegades, per desconegudes en el mercat, no ocupen el top 10.
Que haurien d'ocupar perquè són igual de bones i versàtils.
Saborosa, efectivament.
Perfecte, doncs ja ho veieu. El Museu de la Pesca, per una banda, fent tota aquesta gestió, explicant què passava abans, què passa ara, amb els pescadors, la gent que treballa aquí al port, etc. L'Espai del Peix, amb demostracions culinàries, amb tot aquest ventall de peixos que tenim, i marisc, i per l'altra banda també tenim aquelles dues primeres barques que també doncs, hi feu activitats gastronòmiques, i en conjunt, doncs, bàsicament, us volem donar les gràcies per tota aquesta tasca que feu, per haver-nos cedit aquí uns quants minuts de la vostra feina als micròfons de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també Ràdio Bisbal, i moltíssimes gràcies i esperem que tingueu bona afluència de gent.
Molt bé.
Que a dins s'hi està molt bé, avui no s'hi està tan bé fora, però a dins s'hi està molt bé i esperem que pugueu doncs, seguir molts anys fent tota aquesta cultura gastronòmica.
Molt bé.
A l'Espai del Peix, Museu de la Pesca. Gràcies, Miquel.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, que vagi molt bé.
Adéu.
Aquest dimecres esperem el punt àlgid d'aquest canvi de temps. Possibilitat de pluja durant tot el dia. Les més abundants ens afectaran sobretot durant el matí i fins al migdia.
Durant la tarda, aquestes precipitacions ja seran més residuals. Atenció a la mar. Temporal de llevant amb onades de fins a 3 metres a la mateixa costa. Avís taronja del Meteocat activat durant tot el dia en aquest sentit. Ambient fred. Dijous tornarà el sol i la temperatura recuperarà.
Doncs recordem-ho, compta amb aquestes tempestes, compta amb aquesta mala mar, hi ha aquest avís taronja des de Protecció Civil, per tant, tothom alerta. I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I com sempre us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí. Ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimecres. Adéu.